En aquest programa de Mossega la Poma tindrem com a tema central la gamificació o ludificació. No té res a veure amb el nostre ludo, que és la tècnica d'aplicar conceptes relacionats amb els jocs per fer més atractius entorns aliens a aquestes pràctiques, i en parlarem amb en David Vilella. A la tertúlia Mossegui, gairebé monogràfic, on parlarem de les novetats presentades a la Google I.O. 2013. Si sou desenvolupadors, dissenyadors o us agraden els jocs per ordinador i o mòbil i cerqueu feina, hem entrevistat a Carles Almagro, responsable de l'empresa internacional de creació de videojocs King, amb centre de treball a Barcelona, que ha guanyat el Premi 2013 a la millor empresa de videojocs de l'estat espanyol on treballar. A la secció de ciència continuarem amb la gamificació, en aquest cas en la recerca biomèdica, i com sempre acabarem amb les propostes Mossegui. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. Al control tècnic, senyor Albert González.
Prank. Diu hola.
Diu hola, senyor redacció, senyor Raül Arribas.
Hola a tothom.
Codirecció i absent avui a Mallorca, Marc Alier.
Hola.
Ah, mira. No tan absent.
No tan absent. Col·laborador i secció de ciència, col·laboradora en aquest cas, Sílvia Bonàs. El nostre... Hola?
Hola. Estic, estava mirant.
El nostre productor, Raimon Lapuente. I avui ens acompanya a l'estudi en David Vilella, responsable d'Estratègia, Innovació i Emprenedoria a Neàpolis, l'espai de la tecnologia i les idees, depenent de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Benvingut, David.
Moltes gràcies i hola a tothom. Com esteu?
Pues amb paciència, com tu.
Avui ha anat tot molt fi.
Sí. Conducció i direcció. Que us parla en Tomàs Manzanares.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Bé, després d'aquesta falca imprevista, saludem a totes les emissores locals que reemeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, t'anava a dir que avui estic jo molt content, però no estem contents.
No, perquè tenim moltes
històries. Sí, ens està passant de tot, però bé. Anava a dir que estava content, perquè ara que he acabat per fer la prova pilot de vídeo i del YouTube i ja no ens veuen mentre gravem això, podem tornar a fer el programa en calçotets, que per ser els teus roses m'agraden molt.
En xancles. Ah, per què estàs
content? Jo estic content que feu la prova amb calçotets, perquè és que si la feu sense calçotets esteu a les cadires del meu despatx i seria molt lleig.
Seria lleig. Molt bé, doncs comencem l'entrevista, si et sembla.
Sí, ara on hauria d'anar la falca que no hi ha anat. Mm. Bé, com ha comentat el Tomàs, en David Vilella, responsable d'Estratègia, Innovació i Emprenedoria, a més de game designer i cap de projectes interactius a Neàpolis. De Neàpolis en parlarem ara una mica més endavant, que és un projecte molt interessant, però tot seguit parlarem de gamificació, que és el tema principal del programa. Benvingut a Mossega la Poma.
Moltes gràcies. Ara, mentre t'escoltava, Raül, estava veient que haig de sintetitzar el títol de presentació meu perquè és tan llarg.
Bé, la primera pregunta és obligada. Què és gamificació?
Molt bé, com ja ha introduït en Tomàs, la gamificació és un fenomen, un concepte que no és gens nou. Diguéssim, bàsicament consisteix en utilitzar els processos de disseny de videojocs aplicats a contextos que no són lúdics o que no són pròpiament videojocs. Per tant, qualsevol camp que se us pugui venir al cap, digueu-me un camp...
Enginyeria de ponts.
També. Exacte, sí, aquest també. Tots els camps, tots els àmbits que us pugueu imaginar poden ser susceptibles de ser fets des del punt de vista de gamificació.
Perquè l'objectiu de la gamificació, que és transformar el procés o el procediment en si, busca alguna cosa diferent del tradicional?
Jo ho anomenaria que l'objectiu últim de la gamificació és crear experiències més atractives pels usuaris. experiències que facin que la participació dels usuaris, ja sigui en una web, ja sigui en una comunitat, ja sigui en qualsevol cosa, sigui més atractiva, sigui els acompanyi, els motivi a participar-hi d'una manera que d'una altra manera seria o més avorrit o no ho farien.
I és una com de captar, no? També llavors el visitant ocasional o oferir-li una experiència que per ell sigui...
Sí.
Més atractiva.
La gamificació també té n'hi ha, també diuen que n'hi ha com de dos tipus. Una externa, que és del producte o servei cap a l'usuari, però també pot ser aplicada als mateixos treballadors d'una empresa. És a dir, com podem motivar els treballadors pel temes de productivitat, o inclús a fer que temes de salut, temes d'educació, fer que la gent adquireixi hàbits saludables que d'una altra manera no ho farien. No?
En educació, que és en el terreny on nosaltres ens movem força, és molt important, ja fa temps que comencen a aplicar-se aquestes tècniques i la veritat és que fan que els alumnes participin més, s'impliquin més i al final els resultats acadèmics en aquest cas són més positius. No?
Exacte. Mm-hmm. Hi ha una experiència que no sé si coneixeu això de la Khan Academy.
Mm-hmm. Sí.
Que són aquests vídeos de YouTube mm-hmm. per explicar ciència a nanos i a no tan nanos mm-hmm. sobre matemàtiques, física i de més. Que incorporen una capa de gamificació molt, molt interessant i que la gent realment es veu com bastant atrapada a seguir pujant de nivell, diguéssim,
a la plataforma.
Exacte, és molt interessant tot això.
Això que coneixem tots, el típic del McDonald's de l'empleat del mes,
sí.
Podria ser un primer pas de gamificació una mica arcaica? O sigui, una forma d'estimular la competitivitat entre els treballadors per donar-los com una mena de recompensa?
Podria ser. La veritat és que això de la gamificació, anant als orígens de la gamificació, tot i que se li ha buscat aquesta etiqueta no fa massa, uh-huh. Diuen que això de la gamificació els Boy Scouts ja ho fan servir des de fa segles, o el mateix exèrcit, tota aquesta gent que els galons, totes aquestes coses són reconeixements uh-huh. no? visuals, perquè la gent sàpiga que jo sóc sergent o tu no sé què, o un Boy Scout. Ara desconec una mica quina és la...
Sí, però que veiem a les pel·lícules, no? Que els
exacte.
Hi donen com batges que li diuen ells, que de fet, pues suposo que d'aquí ve el nom.
És exactament això. Després, el tema a partir d'aquí, els següents amb implementar i amb aquestes coses eren amb els cupons aquests de si te'n prens 4, te'n regalem un.
Uh-huh.
És més aplicat amb 10, vas a l'Starbucks, doncs si te'n prens 10 cafès, te'n regalem un. No?
Uh-huh.
I després també els orígens, ja no tan llunyans, tot el tema de milles de les aerolínies de, uh-huh. que han fet això, aquestes targetes de
frequent flyer.
Exacte. Doncs uh-huh. tot això també és una primera manifestació en l'origen del que ara és la gamificació.
Fa uns anys la Direcció General de Tràfic va fer un experiment que era posant a les discoteques un alcoholímetre perquè la gent pogués bufar i saber si anava a trompa o no abans d'agafar el cotxe. El problema és que no van tenir en compte el tema de la gamificació i la gent li intentava donar la volta al marcador i es fotia de cubates.
Exacte, sí, és el que t'anava a dir, que aquella experiència no va sortir bé perquè al final la competició
no
era donar més, no donar menys.
Sí, sí. Amb això que comentes, Marc, hi ha una altra experiència que es van inventar aquesta gent del Theory of Fun, que no sé, ara no me'n recordo si és a Copenhague o a Estocolm, van crear allò que se'n diu la Speed Lottery, i el que feien era situar un display a l'entrada de la ciutat, i llavors el que feien era posaven amb els conductors que no superaven la velocitat màxima, entraven dins un sorteig on el premi era el total de les multes d'aquells que en aquell tram d'autopista...
Que bo!
I llavors això, diu, hi ha estudis que diuen que només simplement per posar a la carretera allò, està vostè superant la velocitat, això ja té una disminució d'un 10% de la velocitat, però fent aquesta experiència el canvi va ser d'un 22-23%.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
En els projectes o experiències de gamificació més moderns, una de les coses que investigant hem vist és que és molt important la mecànica que implementes. Així, en aquesta conversa han sortit algunes, com el tema dels punts o les comparatives i classificacions. No sé si hi ha estudis que han investigat sobre quines són les mecàniques que més criden a la gent o que més serveixen per segons quina mena de projectes.
Bueno, sí, respecte d'això hi ha... És molt interessant aquesta pregunta, perquè la primera aproximació, potser la més senzilla, més simple de dir estic fent gamificació, és allò que en anglès se'n diu el PBL, és implementar el PBL, que és Points, Badges and Levels. Si tu podries, qualsevol persona que en qualsevol web, en qualsevol aplicació mòbil, en qualsevol cosa apliqui punts, badges, badges, medalles i nivells, i està aplicant gamificació tècnicament. El que passa és que, com qualsevol joc, sembla que aquests tres elements són tres mecàniques que s'utilitzen en els jocs, però realment cadascuna dels projectes, cadascun dels productes i cadascuna d'allò on s'apliqui del disseny necessita una aproximació diferent. És a dir, cada cas és diferent. Per tant, és molt reduccionista pensar que aplicant punts, medalles i
sense
nivells,
un objectiu,
sense conèixer qui és l'usuari, per quina és la motivació, quins són els desitjos que vols, o les motivacions que vols suggerir, allò que vols aconseguir, quins són els teus objectius. Cadascun d'aquestes anàlisis et condueix a implementacions diferents.
I les mecàniques depenen una mica de cada projecte i de fer un estudi al detall de què és el que vols aconseguir. Llavors.
Sí, sobretot és saber què és a qui et dirigeixes, quins són els teus objectius, i a partir d'aquí mecàniques i dinàmiques de joc n'hi han moltes, i la combinació, les combinacions són moltes en qualsevol joc.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Seguim amb Tertúlia, amb en David Vilella.
Sí, el següent tema que volíem comentar, de fet l'acabes de tocar tu al parlar de mecàniques, que és la importància d'identificar bé l'objectiu en cada alguna de les experiències on es vol aplicar gamificació.
Correcte. Clar, com dèiem al principi, la diversitat d'aplicacions, d'àmbits on es pot aplicar gamificació, de webs, de productes, de tot, és immensa, no només... clar, penseu que potser una de les raons de l'auge de la gamificació és el fet de que l'internet sobretot la instantaneïtat, una de les coses que tenen molt els jocs és el feedback automàtic, sí, constant, no? Doncs aquest feedback constant et pot ajudar molt a guiar la teva experiència cap a una banda o cap a una altra. Llavors, ara mateix algú m'acabo de perdre, perquè no sé...
No, parlàvem de la importància d'identificar bé l'objectiu. Suposo que et referies que és com una informació recíproca, no? De que el mateix usuari està donant informació de com reorientar el que estàs buscant.
Sobretot, quan es comença un projecte de gamificació, allò que dèiem, no? És molt important saber a qui et dirigeixes, quins objectius tens, però sobretot jo crec que també és molt important definir quines són les mètriques que vols analitzar, de manera que tu puguis, a partir d'aquí, anar iterant i anar refinant, diguéssim, el teu disseny de gamificació per anar aconseguint millorar els objectius que...
O sigui, que s'enfoca des d'un punt de vista de procés.
Val. Perfecte, absolutament.
Potser ens hauries d'explicar, llavors, la diferència entre mètrica, mesura i indicador, no?
Sí, que això és més de procés,
això és,
ja,
això és més de procés, Marc?
Sí.
Si fem servir palabres, potser haurem d'explicar el que és, si no ens acabem renyant.
Sí, sempre ens renyen.
Bueno, per mi, de fet, és una mica, més que la paraula en concret, és el concepte. És a dir, quan tu defineixes quins objectius vols aconseguir en el disseny o quan comences a plantejar el sistema de gamificació que voldràs implementar, és molt interessant, és bàsic, que tu defineixis quins són els... Anem a utilitzar un palabro, els KPIs o les mètriques de retorn que tu vols analitzar per saber si realment allò que estàs implementant estàs aconseguint els objectius que tu pretens aconseguir. Llavors, a partir d'aquí, una altra vegada, cada projecte és un món, cada projecte voldràs motivar ho podràs aconseguir, doncs jo què sé, des de que la gent estigui més temps en una web fins que la gent trigui menys temps a adoptar una determinada conducta, i tot això són mesures que cadascun dels projectes s'ha de definir en cada cas.
Jo crec que, David, ho has explicat força bé. Hi ha com dos objectius: l'objectiu en si del propi joc, que sigui jugable, que sigui divertit, que tingui una història que et porti, no?
Exacte.
I després, a darrere, que una mica més ocult, els objectius d'haver incorporat la gamificació a un procés o a un projecte, no?
Que això suposo que també determina la manera de prioritzar, si vols prioritzar més els objectius que tu vols aconseguir o fer una interfície més bonica per l'usuari. O sigui, que aquí és on hi ha el trade-off.
Sí, correcte. Aquí realment, com jo crec que la gamificació també, com diu Sílvia, el tema de l'experiència d'usuari és un concepte que per mi incorpora des de la gamificació fins a això, quina interfície té, si és intuïtiva, si no és intuïtiva, si va dirigida realment al públic el que vols aconseguir. Per tant, és un seguit de factors que influeixen en l'experiència, no? Tot allò que influeixi per mi en l'experiència és important, i la gamificació una mica, de fet, la gamificació és una barreja de molts àmbits, des de la psicologia, el màrqueting, el disseny de jocs, és multidisciplinar, no?
Sí, perquè el que busques com una resposta més primària, no? És arribar al teu client o al teu treballador, que sigui, però més a base d'instints.
És molt, clar, és la base del disseny de jocs, no? És quins són des de la psicologia conductual, no? Fins a dir, aviam, quins són els plaers que hem d'alimentar per aconseguir que el jugador, perquè el que fa la gamificació és deixar de considerar a les persones com a, anem a dir-ne, clients, o anem a dir-ne usuaris finals, o anem a dir-ne ciutadans, sinó uh-huh. els considera jugadors, players, uh-huh. no? I a partir d'aquí, és a dir, aviam, quins són els plaers, aquests els famosos plaers de Leblanc, que cal despertar per aconseguir que el jugador estigui en aquest canal de flow, perquè ni s'avorreixi ni se'n vagi.
En el fons, no? Com a consumidor final, si ho penses bé, dona fins i tot mal rotllo, perquè no t'estan atacant de forma frontal, sinó que t'estan atacant per darrere, per on menys et pots defensar.
Correcte. Realment hi ha també una corrent en aquest sentit de tenir present, de dir, ei, no serà la gamificació una forma benigna de manipulació?
Sí, de control de massa.
O també d'explotar per obtenir uns beneficis, que al final les persones que han utilitzat aquest servei tampoc no se n'han endut cap benefici.
Uh-huh. Benigna o no, pot ser-ho, no, depèn dels objectius.
Correcte.
No oblidem, per exemple, Foursquare, que no és que siguin mala gent, però bàsicament el que van fer és muntar aquell sistema de jocs de les etiquetes i les medalles perquè la gent li vagi fotent informació a pinyó.
Sí.
Foursquare va ser un exemple, és un exemple, que de totes maneres això és bastant innocu.
El Rai està molt malalt amb el Foursquare.
Sí, ja ho veiem tots.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Seguim a taula amb en David Vilella i anem a l'última part de la conversa.
Sí, ara volíem parlar amb tu una mica de Neàpolis, el projecte del qual formes part, impulsat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, perquè ens expliquessis una mica com neix i quins són els objectius que té.
Oh, i tant. Doncs Neàpolis és diguem, l'agència d'innovació de Vilanova i la Geltrú. És un Living Lab, és a dir, formem part de la xarxa europea de Living Labs, en què bàsicament es tracta de allò que se'n diu del User Driver Innovation, és com fer que tot treballar des de la barreja dels interessos privats, dels interessos públics, tenint en compte les necessitats a cobrir dels ciutadans. Nosaltres uh-huh. entenem que la ciutat és la mesura mínima en la que aplicar tota mena de processos i per fer que la tecnologia, la societat del coneixement, l'economia del coneixement vagi prenent forma i vagi anem superant tots els paradigmes i relacionats amb l'etapa industrial, diguéssim, i aprofitar-nos de tot allò de bo que té aquesta nova etapa que estem vivint.
Això és el mateix que diu ja us ho té demanat el Carbonell, que ja formem part de la societat del coneixement, que estem, que ja no som l'Homo sapiens, som una altra cosa.
I el que busca entenc és això, és aprofitar sinergies entre món públic, privat, gent amb coneixements que pugui filtrar-se al món privat o emprenedors.
Això és fer que la ciutat sigui una ciutat laboratori, on aplicar que vinguin grans corporacions, grups de recerca d'universitat, spin-offs, empreses petites, emprenedors, start-ups, testegin els seus productes i serveis en contextos reals. De manera que ja des del disseny inicial dels seus productes i serveis i projectes, el que sigui, tinguin en compte contextos reals on les persones que viuen i que han d'utilitzar allò que es crea puguin formar part del disseny des del principi. Llavors això es tracta, a més és públic i privat, on nosaltres promovem això perquè en el nou context, diguéssim, econòmic, allà on ja no hi arriba la part pública, ja entenem que la part privada és un nou model de col·laboració que pot donar molts fruits.
Entenc que és una forma també d'intentar treure negoci o...
Correcte.
O no, no la paraula, o talent.
Exacte.
Al voltant de Neapolis.
La nostra idea és retenir talent, atraure empreses, fer que des de la universitat els alumnes es quedin a treballar a Vilanova, que formin part de la comunitat.
L'UPC participa.
Exacte. Nosaltres a Vilanova tenim UPC, però a més tots els instituts, i tant l'Escola d'Arts i Oficis i també que també fan temes de videojocs i tot plegat, la nostra idea és entre tots intentar crear una classe creativa, per dir-ho així, que respongui a les necessitats d'avui, no? En tema de programació, en tema de disseny, en tema d'innovació, i sobretot això també estem intentant crear un ecosistema on atraiem empreses de fora. De fet, tenim alguns casos d'èxit, empreses multinacionals com Service to Media, que és holandesa, que fan aplicacions mòbils per grans clients, gent d'eficiència energètica, ara estem darrere d'una empresa de videojocs, però també estem fent que una de les nostres, diguéssim, raons de ser és el fet de ser facilitadors, de ser connectors, de ser els nervis que connecten tots els diferents actors que poden participar i enriquir això, no?
Ho parlàvem fora de micro abans, que és difícil trobar iniciatives d'aquest estil amb aquesta de caire ambiciós i ample amb ciutats petites que no vinguin de la Generalitat o potser d'organismes públics d'una entitat més gran que la local, i amb poques ciutats a Catalunya que ho facin, i està força bé.
Nosaltres ho diem, això. Nosaltres tenim un discurs, el nostre relat és som una ciutat mitjana i entenem que de ciutats mitjanes, sobretot en el nostre context, n'hi ha moltes més que no pas grans ciutats, diguéssim. Gran ciutat, diguéssim, aquest estatus el té bàsicament Barcelona. Llavors, creiem que el nostre discurs d'aplicació de models pel que fa a Living Lab, de Smart City, de Cowork, de com la televisió, quin és el cap on ha d'evolucionar la televisió local, com s'hibriden totes aquestes coses en un context de ciutat mitjana, és un relat molt interessant tant per empreses petites com per grans empreses o grans institucions supralocals, no?
Doncs David, moltes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar de gamificació i de Neòpolis, i res, et convidem a quedar si pots a la tertúlia, que avui serà molt Google,
molt
Google I.O. I res, tornem de seguida.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes Queixalada, el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Anem a començar la tertúlia, però abans farem una petita pausa musical amb una música que la Sílvia ens ha recomanat aquesta setmana, que és la gent de l'EI, que per cert es diu Lluís o Luis...
Luis Alberto, Luis. I van tocar a Bikini el divendres passat.
I són de Mallorca. Sí, molt recomanables. Una miqueta de música i tornem de seguida.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Bé, nois, tornem a taula, tornem en temps de tertúlia. Aquesta setmana, la setmana passada, millor dit, ha estat funcionant la Google I.O. 2013. Google ha presentat un munt de novetats. Aquí les hem resumit en el guió, però la veritat és que no sé per on començar.
Sí, de fet, la Google I.O. diria que encara dura, eh? Però sí que sí, totes les presentacions les van fer a la keynote del primer dia.
A la keynote del primer dia.
No, ja ha acabat, eh? Ja ha acabat.
Ah. Ja acabat?
Pues mira. Conec gent de Google que diuen que ja han tornat.
3 hores de keynote. 3 hores llargues, perquè a més va intervenir el...
Sí, però més farcidetes, eh? No és allò de pajareando, no.
No, a pinyó, sense pallassades ni res. A pinyó, funcionalitats, APIs, per developers, per usuaris, per comercials, per tot.
Jo abans d'entrar en coses concretes de millores de les diferents serveis o aplicacions, sí que m'agradaria repassar una mica, perquè és curiós que comencin, d'acord que és una conferència per desenvolupadors i és lògic que parlin de les APIs, però li van donar un protagonisme estel·lar perquè van començar a parlar d'APIs, i de totes les millores, i és interessant comparades amb les APIs d'Apple, de l'iOS.
Sí, doncs això és el que hem parlat més d'una vegada, que Google ven serveis. Si en el fons no ven telèfons. Android és una plataforma per intentar arribar amb els seus serveis a un món on pensava que es podia quedar fora si s'imposava a Apple. I per això a mi em sembla
lògic
que arrenquin per aquí.
Sí, mare, està clar que amb les Nexus no s'està guanyant calés, perquè la Nexus 4 la ven gairebé a cost, i la Nexus 7 també. I de la Nexus 10 no en venen gaires, perquè és una tablet bastant dolenta.
No, i que... No, i amb això estaríem bastant en desacord, però és igual. Però que sí que és veritat que el seu objectiu, havent imposat Android, han aconseguit que també els seus serveis, jo crec que són majoritaris a iOS també. O sigui, segurament no haguessin pogut entrar amb tanta facilitat al coto d'Apple si no es tinguessin una posició dominant a nivell de sistema operatiu. Parlo dels serveis, eh?
Aquest matí comentàvem amb en Tomàs que si et mires les 3 hores i quart de la keynote, veuràs que d'alguna manera Google no va llançar cap indirecta ni cap garrotada contra Apple. Només un tio en un moment va mencionar que els seus mapes eren acurats, però no va haver-hi cap atac directe, i al contrari, quan s'anunciaven els serveis sempre es posava la poma al costat de l'Android i ni es van comparar, diguéssim, si la nostra tita és més gran que la d'ells ni res.
És que és això, és que no estan manent...
En canvi, es va ignorar completament a Microsoft. En tot el keynote no es va parlar mai de Microsoft, ni de Windows, ni de l'empresa, ni dels seus serveis, ni de Facebook. I, en canvi, el Larry Page sí que va parlar de Microsoft, fotent-los a parir.
Però això té
sentit que estava molt emprenyat amb ells.
Això té sentit pel que deia, que si tu vols vendre serveis, t'interessen les plataformes majoritàries. No vol dir que no vulguis l'altre, però Google segurament ara viu més còmode si només existeix iOS i Android, independentment de la repartició del mercat, que no sigui a més plataformes, perquè si només n'hi ha dues i entre dues s'ho reparteixen, ell amb estar dues ja t'hi van a tot arreu.
Veurem en el keynote d'Apple si Apple també, diguéssim, ja es calma i deixa d'atacar sistemàticament a Google i decideixen anar de la maneta una altra vegada i lluitar contra l'enemic autèntic que és Microsoft i Facebook.
Deixeu-me, per la gent que no hagi vist la keynote i perquè no estigui a cas, potser molt, molt ràpid, Google Play Services és una API per desenvolupadors que s'actualitza contínuament i directament per Google. Això inclou API també de Google Maps i altres coses. Tindrem Google Plus Cross Platform Single Sign-On, vol dir que tu et logaràs a Google Plus i amb tota la plataforma de serveis tindràs ja el login fet, per entendre.
Que això ja es fa, però és que la gent ho fa en Gmail, i suposo que és un moviment d'aquests que fan per intentar portar-nos a tot a Google Plus, com sigui.
Google Cloud Messaging vol dir que tindrem Push Notification o missatges per Android, que no només permet rebre notificacions des d'un servidor, sinó enviar des del teu mòbil notificacions tu a un servidor. I a més, de forma sincronitzada, no?
Que ja suposo sincronia. Que aquesta API serà per gent que desenvolupi aplicacions per enviar tu missatgeria d'algun tipus. Suposo que hem d'esperar a veure alguna aplicació concreta per acabar-lo de... Jo no ho entenc, no dic que no ho vegi.
No vaig entrar en detall, perquè és que si no acabaríem mai. També tenim Google Play Game Services, que és tota la part de poder jugar a multijugadors. La demo va fallar estrepitosament.
Sí, però aquí anuncien una cosa de la que jo fa temps que em queixo, que és que quan va sortir iCloud, tots van pensar, collonut, els meus safe games, si els jocs, les partides guardades, jo les jugaré a l'iPhone, se'n guardarà a iCloud i les seguiré a l'iPad. I ho fan poquíssims jocs, no sé per què. Llavors, ells van anunciar que la plataforma de Google permetria fer això i més fàcil.
I després, en general, tindreu tota la gent que desenvolupi en Android, té l'Android Studio. Que és tota la plataforma de desenvolupament, les eines pels desenvolupadors.
Que sembla que només funciona per Windows, de moment.
Jo vaig estar mirant-ho i sí, no sé qui em va dir que no, que es podia descarregar d'altres plataformes.
Home, en teoria, si no han canviat, que era una estructura d'Eclipse amb Java, ja suposo que hauran vestit, però en el fons això era multiplataforma per definició. No ho sé, aquesta.
No és Eclipse, eh?
No?
Està basat en una altra plataforma.
Bueno, que sapigueu que a més Google amplia els seus serveis d'infraestructura i plataforma en el cloud, treu una cosa similar a l'S3, l'S3 és el servei d'amagatzematge d'Amazon, o sigui, li farà competència. També va anunciar que aposta fermament per el format V-P9, que és un format tant de fotografia com de vídeo amb molta més compressió,
Molt
que guanya,
no?
El JPG o el PNG amb el que seria
en compressió
i qualitat, i l'H264 pel que fa
a vídeo.
I va anunciar que
sí,
YouTube
però aquest
suportaria
format,
V-P9.
Aquest format pensa que és un format que només estan fent servir Facebook en els seus servidors i Google en els seus servidors per emmagatzemar internament les imatges. I llavors, quan t'han de servir l'aplicació cap a un navegador normal, ells la converteixen a JPEG. A no ser que estiguis fent servir Chrome, perquè el problema quin és? Que actualment no hi ha cap software de client que utilitzi aquest format, només Chrome el llegeix.
Sí, però si ho posen a Facebook i a YouTube, en dos dies ho suportaran tots.
No, però ara com ara el que fan és ells internament, perquè clar, si estalvien tant d'espai, amb la quantitat d'imatges que ells emmagatzemen, els hi surt a compte al moment de servir-te la imatge transformar-te-la.
Anem a per serveis que la gent utilitzarà més clarament. Per exemple, nou Google Maps. No, encara no està disponible el que volen fer en Google Maps, ho serà aviat, però tindrem tot unes rutes on the go, avisos,
sí, sobre
incidències...
Sobre el tema de Map, el que estàvem comentant fora de micro un moment. Sí, ja sé que no és fàcil, però si teniu accés a un Windows Phone de Nokia, proveu els mapes de Nokia i el GPS per conduir en offline, que és al·lucinant. Jo ara estic provant un, porto el telèfon sense SIM, perquè no hi hagi dubte de si està calculant la ruta via 3G o tot, i és com tenir un tom-tom que compres pel cotxe, de debò que és al·lucinant. O sigui, pel que he provat fins ara, òbviament és molt millor que el sistema d'Apple, però és que també m'agrada més que el sistema de Google.
És que amb Windows Phone la gran aposta era agafar Nokia pel sistema de mapa.
Tindrem Google Play Music, que és el nou servei que farà competència a Spotify, i finalment...
Jo l'he estat provant aquest cap de setmana.
Has pogut? No, només estava disponible als Estats Units, no? O que tens...
A veure, jo el que he estat provant és el de pujar totes les teves cançons cap allà dalt, i el tema aquest de que et fa els mixes, que és com una miqueta com el Genius d'Apple. I molt bé, vaig descarregar el programa, ell t'identifica l'iTunes i et pots baixar fins a 22.000 cançons. És a dir, que és allò que els d'Apple et fan pagar $25 per pujar tota la teva música a l'iCloud, però sense pagar. I 20.000 cançons jo encara no les tinc plenes. Perquè això sí, l'has de deixar que ell vagi pujant, perquè tenen que anar pujant les cançons.
Clar, suposo que és d'aquests serveis pensats per l'infraestructura
d'Estats Units. Des de qualsevol dispositiu, des de l'iPad, des de l'Android, llavors dic, aquest mix m'agrada, i llavors escolto el mix a partir del que em fan ells. Molt bé.
I l'última cosa que hem de comentar ja per concloure
és... Que potser la més important, suposo, la que vas a dir, els Hangouts?
Sí, els Hangouts, sí. De veritat que tothom van començar descarregant-se a l'aplicació, perquè està per iOS i està per Android. Jo crec que pinta molt bé. Si pinta bé el Google Hangout.
Sí, és que jo crec que realment és el que pot matar WhatsApp, perquè pareix que, clar, aquestes coses no canvien d'un dia per l'altre, perquè el Google Hangout és el G-Talk de tota la vida, però que ara també et demana el número de telèfon. Per tant, també descobreixes quins dels teus contactes pel número de telèfon tenen l'opció de missatgeria com el WhatsApp. Clar, què ens passa ara?
I a més a més, et combinen amb imatges, que fins ara el G-Talk les imatges no les portava massa bé.
Sí, però
I el tema del vídeo integrat.
El que passa que ens costarà molt sortir del WhatsApp.
No, però això en el fons són afegits, però ara mateix tots els que ens hem estat al Hangouts, és veritat que com que ja ens teníem el G-Talk, en el fons no trobes ningú que no t'anaves a trobar. Però conforme això es vagi estenent a les plataformes i els Android ja estan començant a caure com actualitzacions del Google Talk, del G-Talk, l'actualització que cau ara d'Android, ja canvia i et diu, G-Talk ara es diu Google Hangouts, no és una aplicació diferent. Conforme la gent vagi posant el seu número de telèfon, t'aniran apareixent els missatges. I, clar, és molt difícil lluitar contra una plataforma com aquesta de Google, que ve a tots els Android, que la majoria de gent ens acabarem instal·lant els iPhones, i més amb WhatsApp dient que si era pago, que no, que ja sabem com és la gent, que es pot gastar 800 euros en un telèfon i després no pagar 80 cèntims per una punyetera app.
Això és ja que en aquest keynote de la I.O. ha sigut la primera, no s'han presentat hardware ni xorrades, i és on realment s'ha vist l'estratègia de Google, perquè és que ara com ara realment han eliminat moltes tonteries i han integrat tots els seus serveis d'una manera superbèstia. Tot passa pels cercles de Google+, tot passa per tot arreu. Mm. I ara com ara serà molt difícil que, diguéssim, lluitar des d'altres bandes.
Molt bé, nois, acabem aquí la part de tertúlia, avui monopolitzada completament per Google, per la Google I.O. Us deixem amb una entrevista amb el responsable de recursos humans de l'empresa King, una multinacional de videojocs amb sucursal a Barcelona, que segur que si esteu buscant feina o penseu a canviar de feina i sou developers o altres posicions us interessa.
King és una empresa amb delegacions a Londres, Estocolm, Barcelona i altres ciutats europees, per tant és de projecció mundial, que es dedica als jocs socials i d'estil casual. També és multiplataforma, per tant els podeu trobar per Facebook, iOS i Android. Aquest 2013 ha rebut el premi Great Place to Work per ser la millor empresa de videojocs per treballar dins l'estat espanyol. Això vol dir que ha estat seleccionada entre 215 empreses de diferents sectors, on King ha quedat segona en la categoria de 50 a 100 empleats. De tot plegat, en parlem amb el seu responsable de recursos humans, en Carles Almagro. Carles, gràcies i benvingut a Mossega la Poma.
Hola, Tomàs. Gràcies a tu per la invitació.
Escolta'm, què és? Explica'ns una mica això de King, a què us dediqueu i com ha estat això del Great Place to Work, aquest premi que heu rebut.
I tant que sí. Doncs mira, Tomàs, tal com deies, som una empresa que fem videojocs. Uh-huh. Videojocs que corren bàsicament per Facebook i per mòbil. Uh-huh. Actualment som 75 persones a la delegació de Barcelona i a nivell de grup ja estem superant les 500. Hem tingut un fort creixement en els últims 12 mesos, sobretot per al gran boom del nostre èxit que ha sigut Candy Crush Saga. Aquí a Barcelona tenim empreses molt potents dintre del social gaming. Mm-hmm. King és una d'elles, també tenim Akamon, Social Point. Mm-hmm. Hi ha grans players a nivell mundial aquí a Barcelona.
Parlem del premi. La veritat és que no és fàcil aconseguir un premi així. Suposo que no és pas fruit de la improvisació i que darrere teniu un sistema, una metodologia.
Sí, t'explico, Tomàs. Bé, m'agradaria ressaltar que aquest premi és un premi que s'atorga, però qui fa la votació, qui vota si és una bona empresa o no, són els empleats. Uh-huh. És a dir, aquest premi l'hem tingut gràcies als nostres empleats, primer de tot, no? Uh-huh. Són qui han apostat per nosaltres. A nivell de cultura d'empresa, m'agradaria destacar doncs, que tenim una cultura molt orientada al treballador, en el sentit doncs, que no hi ha estructures massa jeràrquiques, sinó que hi ha una estructura organitzativa molt plana on, diguéssim que la democràcia en la presa de decisions és molt, molt potent. Hi ha molta transparència en la informació, els equips són petits i molt col·laboratius i es treballa sempre amb metodologies àgils. En concret, utilitzem Scrum aquí i no només aquí, sinó que la metodologia o la filosofia Scrum impregna tota l'organització. Aquest és una miqueta el nostre secret, no?
Carles, una pregunta, perquè sense entrar en profunditat en temes de gestió de recursos humans, que és un tema molt complex i escapa una mica de l'àmbit de la conversa, jo he vist que aquests sistemes de motivació i d'engrescament de la gent i d'estar pendent funcionen molt bé quan les empreses són petites i el nombre de treballadors no supera el centenar, però quan l'empresa creix molt, acostuma a ser bastant més complexa de gestionar. Això ho teniu pensat? La metodologia Scrum ja ho contempla?
La veritat és que volem mantenir aquesta metodologia i volem mantenir a nivell organitzatiu aquests equips petits. Un equip de treball està format per 10 persones. Uh-huh. I es dedica a desenvolupar un joc per una plataforma. Aleshores, seguirem creixent d'aquesta manera, amb equips petits i molt col·laboratius de 10 persones. De moment està funcionant a nivell global, sent en total més de 500 persones. No està causant massa problema organitzatiu, sinó que tenim la gent molt contenta.
Mm-hmm. Explica'ns alguns exemples que il·lustrin com... Què vol dir sentir-se bé a l'empresa? Quina és la manera de funcionar? A part que sigueu horitzontals i que suposo que la gent pugui participar en la presa de decisions de molts factors que contemplen el dia a dia de l'empresa.
Sí. Si vols dades més específiques, et podria dir... Bueno, tenim horari flexible també pels treballadors. Tots els contractes són indefinits. Tenim un sistema de benefits i retribució flexible bastant potent. Vacances per sobre del conveni, bastantes més. Un budget molt potent en formació i avenços corporatius molt engrescadors, viatges, etc. Dades més interessants des del punt de vista de recursos humans. No tenim rotació. Amb els gairebé un any que fa que estem aquí a Barcelona, no se n'ha anat cap treballador de l'oficina. No tenim pràcticament res d'absentisme. Sorprenentment, gairebé la gent no es posa malalta aquí a l'empresa. I bé, seria això. Tot i així, doncs, tenim un procés de selecció molt potent, també. Ens assegurem molt... Digues, Tomàs.
On esteu ubicats, a Barcelona?
Costat de Francesc Macià.
Vale. Molt bé. I deies el procés de selecció, el procés de recruiting, suposo que és un tema important.
De fet, m'agradaria esmentar que aquí a Barcelona no treballem amb agències de contractació ni headhunters. Tots aquests diners els invertim en tenir un referral bonus molt potent. I et diria que el boca a orella funciona molt bé, no? Són els nostres propis treballadors qui ens porten el talent. No necessitem anar-lo a buscar nosaltres, sinó que el boca a orella funciona.
Les mateixes persones que després conviuran amb aquesta persona que acaba d'entrar s'impliquen ja des de l'inici en el procés de selecció.
Selecció, i et diria més, en el procés d'incorporació inclús, no? En el procés d'onboarding, la persona dintre l'organització. Perquè normalment són amics, són coneguts i això facilita doncs, tant la integració a l'equip com la corba d'aprenentatge.
Sé que ara esteu, ho dic perquè molts oients de Mossega la Poma són desenvolupadors, dissenyadors, els encanta el món dels videojocs, tenen diferents connexions i jo sé que ara esteu buscant posicions, esteu fent esteu seleccionant candidats.
La veritat és que no fem diferències. Tots els candidats apliquen a través de la nostra pàgina web. Utilitzem un sistema de tracking de candidats que es diu JobBite i tots passen pel mateix procés de selecció. Si tens entre els teus oients gent interessada, els engrescaria que entressin a la pàgina web on no només es veuen a la secció de treballs i allà veuran no només les ofertes publicades, sinó tot això que t'estava comentant de la cultura de l'empresa ben explicat. Tu envies el currículum i una vegada el reps, en menys de 2-3 setmanes es posa en contacte amb tu el recruiter que t'ha signat aquell procés de selecció. El procés de selecció com a tal està format per 6 entrevistes personals. Aquestes entrevistes són com una mena de 360 on participen no només els teus responsables immediats, sinó també els teus iguals i si has de portar equip, doncs gent del teu equip. Hi ha sempre un test tècnic, un test psicomètric i sempre es fa presa de referències. Demanem que els candidats ens facilitin dues referències a les que truquem i fem un qüestionari bastant profund sobre el treballador. És a dir, no és tan fàcil com dir si aquest és un bon treballador o no és un bon treballador, sinó que entrem bastant al detall. És un qüestionari que triga gairebé 45 minuts a realitzar-se.
Déu-n'hi-do.
És a dir, això ens assegura un procés de selecció bastant sòlid i de moment no hem comès, toco fusta, cap error en la gent que hem incorporat aquí a Barcelona.
Molt bé, Carles. Doncs jo animo a la gent que estigui en ganes de canvis o estigui cercant feina que es miri la pàgina de King i que es llenci a iniciar tot el procés, que el passi o no, jo sempre recomano de fer-ho perquè és una molt bona experiència, saps? Participar en processos de selecció que són seriosos i ben portats. Com a candidat n'aprens, arribis al final o no, per altres oportunitats. Carles, enhorabona pel premi i
gràcies.
Moltes gràcies per l'entrevista aquí a Mossega la Poma.
Gràcies, Tomàs. Una abraçada.
Igualment.
Esdeveniments que per als humans semblen misteris sobrenaturals, per en Jordi López només són sudokus dels senzills. En Coque té totes les respostes a la gran pregunta. I això per què?
És en Coque, però molt més guapa. Amb faldilles i tal. Sílvia, algun dia canviarem la cunya, Secció de ciència. Avui parlarem de gamificació i gamificació aplicada a la ciència. En moltes... has portat molts exemples.
Sí, farem una secció de ciència comprimida. Llavors, continuem amb aquesta sessió.
Bueno, val a dir a tots que de tot allò que en parlarem tindreu una versió extensa a les show notes. O no, farem una entrada específica per parlar d'aquest tema.
Exacte. Mm-hmm. Llavors, completem aquesta sessió XXL de gamificació i en aquest cas en el camp de la recerca biomèdica. És a dir, en aquest camp també s'ha vist el gran potencial d'incorporar aquest tipus d'estratègia basada en crowdsourcing. Però com ho fan? En aquest cas es caracteritza per que tenim uns grans, tenim problemes biològics molt complexes i que requereixen anys d'estudi i personal altament qualificat i s'han de reduir a jocs senzills definits per unes poques regles i que siguin accessibles per qualsevol persona.
Això aplica per un procés d'aprenentatge, entenc jo?
Això s'aplica en un procés de productivitat, d'intentar resoldre una qüestió biològica.
O sigui, no només per aprenentatge, sinó per resolució.
No, en recerca, per obtenir resultats. Llavors, és veritat que en aquests casos potser no es prioritza tant una interfície gràfica que motivi el jugador, però sí que és una cosa important perquè és la forma d'atraure aquesta comunitat no experta, però el que és vital és poder resoldre una qüestió. I ara una mica el que us farem és proposar alguns exemples i com també motiven els jugadors. És a dir, com deia també en David, doncs hi ha sistemes de puntuacions o simplement el fet de participar en l'èpica de trobar l'estructura d'una proteïna que està associada amb els SIDAs. Llavors, és una forma també de motivar a tenir una comunitat més gran de jugadors.
Exacte, i a més, diguéssim que hi ha uns resultats a darrere, que són resultats positius, resultats que tenen impacte social.
Exacte, tenen un impacte en la recerca. Per exemple, tenim Foldit. Es tracta d'un videojoc que també ja en vam parlar en l'última secció de ciència que podeu recuperar. A Mossega la Poma, a la nostra pàgina web. Llavors, es tracta d'un videojoc online focalitzat en el plegament de proteïnes i que és un projecte que és col·laboratiu entre el Center for Games in Science, això existeix, i el Departament de Bioquímica de la Universitat de Washington. I es tracta potser del primer exemple i el més exitós de gamification en ciència. Llavors, Foldit ha superat totes les expectatives perquè amb més de 240.000 usuaris registrats al desembre del 2012, doncs, per exemple, aquests usuaris competint entre ells han sigut capaços de resoldre l'estructura d'un enzim retroviral associat a la sida o també en 3 setmanes han desenvolupat una versió més potent d'un enzim utilitzat en química sintètica i que hi havien batallat els científics durant anys. O sigui que estan mostrant que tenir una comunitat molt àmplia de gent, encara que no siguin experta, treballant en aquest trencaclosques poden obtenir resultats de forma molt més ràpida que un algoritme computacional que potser són els que s'estaven utilitzant.
Anem a exemples concrets. Ara anem a parlar d'un altre que utilitza una base de Tetris per fer coses.
Ah, exacte. Es tracta de Phylo, no? Doncs ara tenim Tetris en ment. D'acord, doncs Jerome Waldispool, espero haver-ho dit bé, i l'equip de la Universitat de McGraw-Hill es va inspirar en la simplicitat del Tetris per crear Phylo. Es tracta d'un joc sense focs artificials i l'objectiu és millorar el multilineament de seqüències entre diferents espècies, que és molt important per trobar regions del genoma que funcionalment són rellevants i que, per tant, es conservaran entre espècies com l'humà, com el ratolí, com la gallina, etc.
Hi han moltes més, però no tenim temps de comentar-les. Està Eterna, Malaria Spot.
Exacte.
I Cold Slider, que les trobareu a l'entrada que publicarem.
I simplement acabarem una reflexió, és a dir, això és una realitat, la gamification en ciència és una realitat, llavors la productivitat que estan donant aquesta comunitat no experta. Per exemple, si es patenta un producte que s'ha obtingut mitjançant el seu treball, com seran retribuïts? Això també és una cosa que també s'hauria d'abordar.
Yeah.
Molt bé, entrem en temps de propostes Mosseguis. Avui tenim poquetes, però de contingut. La primera ens la fa arribar en Luis Quevedo. Us en recordeu, Luis Quevedo, que el vam tenir en entrevista, aquest nano que està a Nova York. El Luis Quevedo ens proposa un fabricant de roba tequi, és boníssim, he estat mirant la web i m'he divertit molt, i a la vegada trending, amb processos de disseny curiosos com basats en la termografia del cos humà i també amb nous materials. Es diu Ministry of Supply, mireu-vos-el, és una gent nord-americana que fa roba de moda basada en coses de tecnologia. I l'amic Rafa Stendens, que és amic també del senyor Ludo, via Comunitat Mosegui a Google Plus, ens recomana Tarragona Virtual, un projecte web per visitar museus i els esdeveniments més importants de la ciutat amb gràfiques, amb imatges, amb visió de 360 graus, molt immersives, i que està ja disponible a la web de virtualtarragona.cat. I acabem aquí aquest programa accidentat. La propera setmana a Mossega la Poma toca tertúlia 100% tecnològica.
I gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulguis a la cultura@mossegalapoma.cat. I també ens podeu seguir...
cultura@mossegalapoma.cat, no la cultura.
Perdoneu, és que això no estic acostumada. Sí. A cultura@mossegalapoma.cat i també ens podeu seguir a twitter@mossegalapoma.
Molt bé, Mosseguis, ens veiem la setmana que ve. Fins ben aviat.
Vinga, adéu.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.